guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Prop de bé, però vull dir, un guaita no qualsevol avui.
No, avui tenim un guaita especial.
Especial, per què? Perquè en fem 200.
Fem 200 programes, Déu-n'hi-do, es diu aviat això,
Es diu aviat, es diu aviat. I normalment estem, tu i jo, fent el programa, aquesta secció, però avui hem volgut que ens acompanyés més gent, i per fer-ho més especial, això.
I això vol dir que tens una convidada. Qui és aquesta convidada?
Tinc una convidada, que és la Cristina Cantal. Cristina, benvinguda.
Moltes gràcies.
La Cristina, que va ser la conductora, o sigui, estic amb les dues conductores del guaita, bàsicament. La primera, la Cristina Cantal, que va estar al davant una bona colla de programes.
No 200, però uns quants, eh?
Uns quants. I tu, Ona, que has agafat, que evidentment has agafat el relleu, no? Mira, posaré una mica de dates, no sé si te'n recordes, Cris, però...
A veure...
Però podríem dir que això del guaita és un producte postpandèmic, o pandèmic.
Sí, clar, va començar el
també.
2020.
Exacte, va començar el 15 de setembre del 2020, o sigui, fa 6 anys. I el primer el vam dedicar ja a la biodiversitat i al patrimoni natural. Per tant, podríem dir que era una mica una declaració d'intencions.
Vas plantar,
no?,
la bandera, no?
Exacte, vam plantar la bandera de lo que havia de ser, i un espai que, evidentment, va començar a Ràdio L'Escala, però des de fa un parell, tres d'anys ha sortit d'aquest estudi, també per escoltar-se a moltes ràdios del país, gràcies a la difusió que en fa la xarxa.
I tant.
A través de totes les ràdios, qui se'l vulguin descarregar. Us tinc a vosaltres perquè volia, amb aquest guaita especial, a part de fer repàs una mica tot el que hem anat parlant i així, també les vostres sensacions, o com, des d'un àmbit periodístic, com vosaltres heu afrontat una secció científica com aquesta, Cris.
Per sort, tu venies molt ben preparat, Sergi, sí. I ets el cansats de la matèria. Jo escoltava i a final de temporada em feia un examen, per tant, una prepara't perquè arribarà el moment de l'examen, i haig de dir que els vaig aprovar.
Sí,
que sí?
Els vaig aprovar tots.
Doncs bé, la veritat és que a mi m'agradava molt perquè realment dels 100 i pico programes que hem fet junts, Sergi, mai vas repetir un tema.
No.
I tenim la llista, perquè en Sergi té la llista, de cada un dels programes en la data que s'ha fet, i a mi em va al·lucinar molt de dir quantes coses hi han que formen part del nostre entorn natural, en el que no hi posem vista a vegades, el que donem per sentats que hi són, però que realment quan entrem una mica a investigar, a voler saber una mica més, descobrim moltes coses, i jo haig de dir que amb tu he après molt, Sergi. No sé tu, Ona, com ho portes, però...
A mi m'està passant igual. A vegades em sento una mica analfabeta, no?, en aquesta secció, de dir, uau, això que m'està explicant no en tenia ni idea, saps? I sí, és una mica tornar a l'institut.
A vegades em poso tècnic amb paraulotes aquestes científiques i noms raros, però sovint és això, no?, que s'intenta fer aquesta divulgació precisament pel que deies tu, Cris, perquè moltes vegades, i això és una reivindicació, s'ha donat el missatge de que tenim un entorn natural pobre, o que tenim poques coses, o que ho hem destruït tot i que ja no queda res, i és ben bé el contrari. O sigui, si tu no dones un missatge valorant el que es té, no ho arribaràs a protegir, ni no ho arribaràs a valorar.
No, perquè ni sabràs que hi és, no?
Exacte, ni ho arribaràs a conservar, no? I també, el que tu havies dit alguna vegada, que era una mica com una tornada a col·le.
Sí. Sempre es deies tu per als de l'ESO,
sí.
I jo pensava per als de l'ESO i per mi.
I pels de mi, sí. Una tornada, cosa, amb aquests repàs de coses, jo diria de cultureta general o d'allò, com per exemple, a part de les ciències naturals, una cosa que a mi, jo tinc bastanta obsessió, que és amb la geografia, i és una cosa que crec que tothom anem molt curts. No sé si heu vist a vegades... Ara dic, no?, el programa, el concurs aquell que fan del TV3 als dies de Nadal, per exemple, hi participen nens.
Sí.
Doncs, a les preguntes de geografia sempre fallaven.
Això abans s'estudiava molt més bé del que s'estudia ara, segurament,
sí,
no?
Sí, sí, hi havia com una educació, que allò de saber-te els rius de memòria o saber...
La meva mare encara se'ls sap, eh?
Saber-te les muntanyes o les comarques o por ahí, però això és essencial en el moment de que tu vius en un entorn i primer de tot t'has de situar en l'entorn. perquè després si no li demanem moltes coses al GPS del cotxe i ens cau fotent per un camí de carro.
Exacte.
Clar, i està molt bé aquesta manera planera, seria la paraula, no?, d'explicar-ho, perquè per qui no som del món científic, com jo i l'Ona, que som més de lletres, el poder entendre en paraules planeres d'una manera base, que podria ser per als nens de l'ESO, però també per molts dels oients que ho escolten, està molt bé, i crec que és una de les teves claus, que saps arribar a explicar molt bé, d'una manera que tots entenem, no?, cada un dels temes que estàs explicant, perquè clar, havíem anat fins a la galàxia i fins al centre de la Terra.
Sí, hem tocat tot, o sigui, hem parlat de meteorologia, de botànica, d'ecologia vegetal, de geografia, de zoologia, de biologia marina, que normalment són els pilars. Ho anem alternant, per exemple, fem blocs de 4 programes de cada una de les coses i tornem a començar una miqueta, una estructura precisament per allò de no repetir, però hem viatjat per arreu del món.
Sí. En bici i tot.
En bici i tot.
I en tren, no? Una vegada no fem viatge en tren.
Un viatge en tren. Això, lo de les bicis, mira, em va tocar, vam fer amb tu, hem fet el Giro d'Itàlia, el Tour de França, la Volta a Espanya i a les clàssiques de primavera.
I el millor era quan arribava en Sergi i deia... Espera't, que avui farem aquí el Giro d'Itàlia, però veurem tot el paisatge que ens envolta, i arribava molt emocionat explicant-ho,
Sí, home, perquè és una finestra, o sigui, tu veus, no només fent-ho, clar, potser els ciclistes ho veuen diferent, perquè s'estan matant a pujar les muntanyes i els ports de muntanya, però tu que ho pots veure des d'una pantalla de televisió, assentat al sofà i així, i amb totes les imatges que mostren, doncs és una manera fantàstica de veure paisatge, de veure vegetació, de veure, a part de patrimoni, perquè també tenim el Carlos d'Andrés de la TV1 que va dient totes les esglésies i tots els poblets que troba pel mig, no? Això de part a part. Però inclús jo tinc companys que quan pel Tour de França volten el Pirineu, miren a veure com de verd està per saber si hi ha bolets o no hi ha bolets.
Val.
A partir de les imatges del Tour de França se'n van a buscar bolets o no.
Carai.
És també interessant. I en tren, el que vas dir tu, vam fer un viatge de Barcelona a Bilbao.
Ah, carai, mirant el paisatge per la finestra.
Em va portar al País Basc.
Sí, em vaig portar a Euskadi passant per tots els paisatges, des del Mediterrani, el semiàrid dels Monegros, a les vinyes de la Rioja, evidentment, i després el salt, aquell paisatge eurosiberià cantàbric, com si diguéssim, que de cop a volta veus les fagedes per el Tuve i tota la zona aquella, veus les fagedes i és amb els caserios petits, minúsculs, a baix de la vall, i són unes vistes espectaculars. O sigui, això...
I contrastos, és el que ens has dit, aquests contrastos també que dius, els tenim aquí mateix, els tenim a X hores de tren o de cotxe, no?
Exacte, estan a tiro de pedra per exemple, jo què sé, estudiants de botànica de les universitats, que una sortida sigui anar des de Barcelona fins a Bilbao. A nosaltres ens portaven al Montseny o a Vallter, quan anaven a la uni, tampoc ens portaven...
Tu apuntes més amunt,
Tampoc ens portaven per molt lluny. Jo us volia preguntar a les dues, tant a la Cris com tu, Ona, dels temes que hem tocat, o de les temàtiques, no dels temes, perquè són moltes les temàtiques, quina és vosaltres la temàtica científica que us crea més, que us crida més l'atenció, o que us crida més?
A mi m'agraden molt quan em fas del fons marí.
Ja anava a dir el mateix.
Crec que és un món que el tenim com molt desconegut, no? Perquè queda com allà baix i no ens hi fixem. Llavors, són superinteressants. L'altre dia que parlàvem del coralígen.
El coralígen, exacte.
Tot allò va ser molt interessant, també, dels diferents animals que viuen allà dins i tot això.
De les gorgònies, dels coralls, de les algues calcàries... O sigui, vam fer aquesta zona on ja la llum hi arriba amb menys força, no?, a partir d'aquests 30, 40, 50 metres, que hi havia un 10% de la biodiversitat de tota la Mediterrània.
Sí, sí, és que és molt fort. O sigui, és un món que hi ha un munt de biodiversitat i no el coneixem, no?, perquè ens queda com allà al fons.
Jo és que la Sirenita em va marcar molt i m'agrada allò quan m'explicava coses i deies, jo m'imaginava aquell peix amb els llums allà perquè viu massa fosc i així s'hi veu, per exemple, no?
La tenia el d'allò que després em demanava una recepta de cuina. Parlàvem de peixos i de mar i per allà.
Si em parles aquí mitja hora de pops, anem a parlar com fer-ho bé.
Ho acabava traduint el plat.
Cadascú el seu.
I tant.
I també volia fer una reflexió. No sé si us sembla a vosaltres que des de la... sobretot des de la pandèmia, que cap aquí, com a programa postpandèmic, s'ha sortit o s'ha volgut sortir molt al medi o molt al medi natural, no? Però no sé si s'ha volgut sortir més que no pas entendre-la.
Home, jo crec que vam entendre-la molt quan van aparèixer dofins a Venècia, a Port Sant Blas al mig de Barcelona, no? Vam veure tots molt clar que si els humans deixéssim de molestar per aquest món, bé, la vegetació i els animals tornarien a conquerir-ho tot, estil Rei Lleó, ja que estem així, és molt Disney avui. I a partir d'aquí, home, et fa pensar també tots aquests canvis que hi han hagut. Jo crec que sí que hi ha molt interès per al món natural, i hi ha també per al benestar humà, no? Diguéssim, els banys de bosc, els banys de mar, aquestes coses estan molt de moda, però és el que tu dius, potser és aquest benefici propi, no és anar a veure aquest món i entendre'l tal i com és i tot el que necessita. Jo ho dic sempre, que a mi m'agradaria molt estar al teu cap per saber, quan veig aquestes coses, entendre tot el que tu veus, no? Que sovint, doncs, no tenim aquesta cultura, però per sort tenim programes com aquest.
A vegades ja va llogar massa ràpid, quan comences a veure noms en vez de plantes o en vez de d'allò, aleshores comences...
És un Sergi, desconnecta, no?
comença't a preocupar.
Però també és xulo, no?, poder anar al bosc i anar veient els arbres i dir, mira, això és un bedoll, mira, això és un freixe, mira, sí, això és un no sé què, que si no, a vegades vas allà i dius, són molt macos, però no sé què són.
L'Ona té certa cultura, ara ho he vist, eh? Aquí se li dona bé els blocos.
És la capacitat d'observar, que això és lo important. Quan vas al bosc, o quan vas a, fins i tot al mar, però sobretot al bosc, tu normalment, en vez de mirar cap a dalt, que mira cap a dalt, veus capçades, has de mirar cap a baix. O sigui, les fulles que veus en el subsol, sobre el sol, allò t'indica ja, per exemple, quin tipus de bosc és. O sigui, és caducifoli, o sigui, quines espècies hi ha, i por ahí. Amb els núvols passa el mateix, tu mires cap a dalt, i amb els fenòmens meteorològics, el de l'observació també és molt evident. Però és la capacitat aquesta d'observar, que això sí que moltes... estan en una pantalla d'un mòbil...
Sí, ens perdem moltes coses de l'entorn, no?
Allò és el tema de badar i observar. O sigui, parar-te un dia, els oients, el turó que tinguin més a prop o el cim que tinguin més a prop del costat de casa, i fer una volteta de 360 graus. I a partir d'allà, analitzar el que veus, o sigui, el que veus i el que passa per davant. I si pot ser sense cascos i música
escoltant.
I por ahí, escoltant els ocells i escoltant les històries aquestes. Això també és molt important. I amb els ocells, si te'n recordes, també havíem fet de cants dels ocells. O sigui,
sí, aquest programa va ser molt xulo, eh? El podeu recuperar?
Sí.
I em va portar tal com piulen cada un dels ocells diferents, els van poder escoltar.
Que xulo. Vam fer, per exemple, els rapinyaires, o vam fer els corbs, o vam fer una d'allò, i en cada un dels... Hi ha una pàgina molt bona d'aquest tema, del tema dels ocells de l'Institut Català d'Ornitologia, crec que és aquest, que hi han registrat tots els cants dels ocells. Per tant, tu pots escoltar-los i tu pots saber com sona. I fins i tot hi ha una aplicació molt xula del mòbil, que alguns oients potser la saben, però altres no, que es diu Merlin. Merlin ID.
Merlin ID. I aquí tens el cant dels ocells, també.
Aquí és una aplicació que tu et descarregues un catàleg dintre de l'aplicació. Té una gravadora, utilitza la gravadora de veu del mòbil, engegues, i a mesura que va sonant els ocells, te'ls va identificant.
Ah, carai, que xulo!
Això és Merlin ID, una aplicació de mòbil, parlant d'això del cant dels ocells i així.
I la vinculació amb les pantalles, doncs, tant per tant, les aprofitem bé, no?
Exacte. Que una cosa no vol dir el contrari, que tu tens pantalles i tens d'allò que també tu pots aprofitar com a eina de recurs quan vas al camp, i aquesta del Merlin, i ara del plan.net, que també t'ajuda amb una fotografia, t'ajuda a identificar tota la flora. Vull dir, són eines que ho faciliten.
I ben aconseguides, no entenc, Sergi, però el que estàs dient, tu que les deus haver utilitzat?
Sí, ben aconseguides, i sobretot amb rigorositat. O sigui, aquesta dels ocells està desenvolupada per un observatori del Regne Unit, crec, amb el tema d'aus també són bastant allò, i aplicacions com la Plan.net, la Flora Catalana, por ahí, hi ha darrere gent que toca i que ho coneix, aquestes coses.
Que no l'ha fet l'intel·ligència artificial, diguem, no? L'han fet amb criteri.
No l'ha fet l'intel·ligència artificial. I un altre... parlàvem de les escoles, o sigui, en tema de divulgació de patrimoni, sí, i així, com us imagineu allò que dèiem, les generacions que pugen, no? Els nens, la mainada, el d'allò, o sigui, en un futur cada cop seran més conscients, o sigui, ells mateixos arribaran a fer un guaita que tenim?
Estàs buscant relleu, Sergi?
No. Però m'estic plantejant si les noves generacions també s'implicaran amb la natura tant o igual com s'han implicat certes generacions anteriors.
Jo crec que depèn molt de l'entorn on hagis viscut i on hagis crescut, no? Perquè jo crec, per exemple, els nens i nenes que... És un tòpic, però els nens i nenes rurals, de poble,
i
d'entorn natural, aquests sí, coneixen els animals, coneixen els bitxos que hi ha a terra, però perquè el pati de l'escola és ple de sorra, és ple de plantes, i allà hi ha formigues, hi ha mosques, hi ha insectes, i jo crec que aquests nens sí que coneixen i desenvolupen aquest amor, no, per la natura. Però clar, si tu has viscut en un entorn en què tot és ciment, tot és, els patis estan als terrats de les escoles, no hi ha ni una planta, quin amor per la natura has de desenvolupar?
Jo tinc una anècdota d'una amiga que té una granja i van anar-hi uns nens a visitar i tenien cavalls i el nen anava buscant i al final la monitora li va dir: què busques? Diu: el botó perquè el cavall faci iiii. Clar.
Ostres.
Vull dir que el nivell, no sé, Sergi, potser hem de fer més guaites,
sí,
que tenim.
Potser hem de fer més guaites. Sí, això és un nivell bastant...
Però és important heavy. Que sàpiguen que la llet surt de les vaques, que els ous surten de les gallines, que la carn que et menges està cultivada, criada en una granja... Tot això no sé com ho portem últimament. Home, d'informació en tenen molta. L'altre és que potser els hi falta aquesta vivencialitat, aquest badà que deies tu, aquest observar.
Sí, potser massa, no? O sigui, masses inputs i poc temps per badar, el que dius tu, per parar-se a observar i a contemplar.
Fa molta por que ens avorrim.
Sí, però avorrir-se va bé.
És importantíssim avorrir-se, si no dones espai.
I també els hi falta jugar una mica més a la natura, sí, no? Perquè jugant s'aprenen moltes coses, també.
Anant a bosc, o sigui, el que deies tu del poble, els que hem passat la infància a pobles, els pobles dels avis, el contacte amb la natura l'hem tingut. També la pèrdua de passar infància en el poble dels avis, que potser ara s'està perdent aquest concepte d'anar al poble o al pueblo, digue-li com vulguis, això també fa que aquest contacte amb la natura no sigui tan gran.
Doncs Sergi, Cristina, moltes gràcies. Cristina, moltes gràcies per venir avui.
Com sempre, un plaer tornar.
Moltes gràcies, Cris, per acompanyar-me.
Merci.
I Sergi, ens retrobem...
amb el 201.
El proper guaita amb el 201, exacte, avui hem celebrat aquest aniversari. I anaves a dir alguna cosa, Sergi?
Sí, que anirem a Alta Muntanya, el 201.
Anirem a Alta Muntanya, perfecte, doncs preparem els abrics.
Exacte.
No? Els abrics dels bons.
Exacte, molt abric.
Doncs ens retrobem, Sergi, moltes gràcies.
Fins després.